Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern pacta amb Esquerra una rebaixa de l'impost sobre la renda per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts a l'any. Maria Pagès.
Es calcula que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents. Serà a través d'un decret de mesures fiscals que s'haurà d'aprovar al Parlament i que també inclourà un increment de la taxa turística. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
Els dos decrets llei responen a aquestes tres voluntats, tres objectius del govern. La prosperitat compartida, la fiscalitat justa i progressiva i l'accés a l'habitatge.
Maria Dolores de Cospedal i Alicia Sánchez Camacho neguen l'Operació Catalunya i els àudios amb Villarejo.
Les dues han qualificat l'Operació Catalunya de ficció durant la comissió al Congrés que investiga la trama per perseguir polítics independentistes.
Eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia y no ha existido. Y le vuelvo a reiterar, yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca.
Jamás he participado en nada y esa Operación Catalunya ni existe y es una ficción que a algunos de ustedes les puede interesar mantener desde el punto de vista del relato gramsciano.
10 anys després que el vol de Germanwings s'estavellés als Alps, els pilots reclamen que no es retiri l'obligació de mantenir dues persones a cabina.
Arran de la tragèdia s'han aprovat millores en la seguretat aèria per evitar que repeteixin situacions semblants, però des de Sepla el pilot Àngel González reclama que no es faci marxa enrere en la normativa de l'Agència Europea de Seguretat Aèria.
En Estados Unidos de momento está parado y en Europa de momento está en un stand-by, está también un poco parado, pero no han desechado esa posibilidad de que en un futuro haya solamente un piloto en cabina, que desde luego atenta contra toda la gestión segura del vuelo.
En cultura, Avishai Cohen, Robin Ford i Joel Obano seran els caps de cartell del Bijaz d'enguany que es farà a Vilafranca del Penedès del 4 al 6 de juliol.
Enguany la trobada sobre altres disciplines artístiques com la dansa. El director artístic del Bijaz, Carlos Ocaña, destaca la qualitat del cartell.
Podrem veure noms molt reconeguts dins del jazz internacional actual que estan actualment participant en els millors festivals internacionals de tot el món.
I en esport, Jordi Cervantes, ja ha començat la 104a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
El primer guanyador ha estat Matthew Brennan, el corredor britànic del Team Visma. S'ha imposat a l'esprint a Caden Groves i a Tibor del Grosso en una etapa inaugural amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. I en hoquei patins, aquest vespre es tanca la 22a jornada de l'hoquei lliga masculina al Palau Blaugrana entre el Barça i el Calafell a partir de 8:45.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps molt primaveral, el que estem tenint les últimes hores. Han anat caient patacs d'aigua en algunes comarques, mentre en d'altres les clarianes són les dominants. Al llarg de les immediates hores continuarà plovent, bàsicament de forma local, a les comarques barcelonines, sobretot a l'àrea metropolitana. Ja de les últimes hores, bones tempestes, les que han caigut, per exemple, al Baix Montseny, també en alguns racons del Maresme o del sud de Girona. Independentment, algun ruixadet apareixerà a les muntanyes de Tarragona, especialment cap a Prades, al Montsant o al Massís del Port, així com a l'Alt Pirineu, allà amb algunes nevadetes que seran una mica més importants aquesta nit cap a l'Aran o al nord del Pallars Sobirà i d'Andorra. Aquests ruixats del nord de Catalunya de mica en mica aquesta nit marxaran. Encara en quedarà algun de molt despistat al matí del dimarts a Girona, sobretot al Baix Empordà, però atenció perquè la tarda del dimarts tornarà a ser d'activitat. Algunes tempestes, les més fortes a la demarcació de Barcelona, amb una temperatura que demà tirarà una mica més cap amunt que no pas avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en general, a aquesta hora no ens consten grans problemes de trànsit a la xarxa viària catalana, tampoc a les vies més properes a Barcelona, només intensitat a la C58 entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, i problemes residuals a les rondes en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la Diagonal i Sant Gervasi, i a la ronda litoral entre la Zona Franca i Montjuïc. De moment això és tot, és el que té de trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. El govern pacta amb Esquerra una rebaixa de l'impost sobre la renda pels treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts a l'any.
Es calcula que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents. Serà a través d'un decret de mesures fiscals que s'haurà d'aprovar al Parlament i que també inclourà un increment de la taxa turística. El pacte es refereix a la modificació del tram autonòmic de l'IRPF. Actualment, les rendes de menys de 33.000 euros bruts anuals estan obligades a pagar entre el 10 i el 18,80% d'IRPF. Els republicans ja van intentar aquesta rebaixa amb un pacte amb el PSC en els darrers pressupostos del govern d'Aragonès, que no van tirar endavant. La proposta inicial implicava pujar l'IRPF a les rendes més altes, un element que ara, però, no està sobre la taula.
En qualsevol cas, aquesta tarda compareix la consellera d'Economia, Alícia Romero, per explicar aquest pacte i l'està seguint el nostre company David Amador. Bona tarda.
Bona tarda. L'acord que s'aprovarà demà surt del pacte d'investidura, com dèieu, per reduir la part autonòmica d'aquest impost de l'IRPF de les rendes de fins a 33.000 euros. Es reduirà un punt el primer tram de l'impost i es passarà de 9 a 8 trams. Aquesta rebaixa afectarà el 63% dels contribuents de Catalunya. També hi ha tres novetats en les deduccions: més bonificacions en lloguer d'habitatge habitual, que passa dels 300 als 500 euros per a persones que tinguin rendes a fins a 30.000 euros, ara era de 20.000 el topall, i que tinguin 33 anys o menys, fins ara era de 32 al límit. N'ha parlat en roda de premsa la consellera d'Economia, Alícia Romero.
Els dos decrets llei responen a aquestes tres voluntats, tres objectius del govern: la prosperitat compartida, la fiscalitat justa i progressiva i l'accés a l'habitatge.
També hi haurà deduccions en invertir en cooperatives agràries i d'habitatge i per acollir en comptes d'adoptar, i també destacar la modificació de la taxa turística acordada amb els comuns, també un pacte d'investidura. Es dobla aquesta taxa a tot Catalunya i ara els ajuntaments podran afegir-hi un recàrrec de fins a 4 euros. El 25% de tot el que recapti anirà destinat a l'habitatge i la resta a turisme.
Moltíssimes gràcies, David. I tant els comuns com el PSC celebren l'acord entre Esquerra i el govern. Mont Carvajal.
Segons Esquerra Republicana, el 75% dels catalans es beneficiaran de la rebaixa de l'IRPF. Afectarà els que cobrin menys de 33.000 euros anuals. Serà a partir de l'any vinent i no es preveu cap pujada per les rendes més altes. Ho ha valorat la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany.
Per a nosaltres era clau parlar a la classe mitjana del nostre país, parlar de la millora de les condicions de vida de la gent, i per tant hem exigit aquesta reducció de l'IRPF a les rendes més baixes.
Des del PSC, el diputat Ferran Pedret ha assegurat no tenir-ne detalls, però n'ha fet una valoració positiva.
Posar les coses més fàcils a les rendes del treball, especialment en aquestes franges, no? Benvingut sigui.
A la coordinadora nacional dels comuns, Candela López, també li sembla correcte i ha afegit que també augmentarà la taxa turística i l'impost patrimonial, tal com ells demanaven.
Fent pagar a qui obté més beneficis, qui està contaminant més o qui està guanyant més, no? Per tant, creiem doncs que tot allò que suposi mesures fiscals que facin pagar menys a qui més dificultats té són positives.
Totes aquestes mesures fiscals que el govern aprovarà demà hauran de debatre's i votar al Parlament més endavant.
I Junts també ha donat la benvinguda a la rebaixa de l'IRPF, però ha recelat del moment en què s'aprovarà.
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha recordat que demà mateix el Parlament de Catalunya celebrarà un ple monogràfic sobre el caos de Rodalies, on es plantejarà la dimissió de la consellera Sílvia Paneque.
Creiem que això no és una casualitat, que s'anunciï aquesta rebaixa fiscal precisament avui, en una setmana en què s'ha de debatre al Parlament un monogràfic per tractar precisament del col·lapse de Rodalies, en els quals indubtablement hi haurà una crítica ferotge a la mala gestió del govern i que hi ha també una petició de dimissió de la consellera Paneque.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I l'altre titular del dia ens porta al Congrés dels Diputats, en concret a la comissió que investiga l'anomenada Comissió Catalunya, Operació Catalunya, perquè l'exsecretari general del PP i exministre, l'exsecretària general del PP i exministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, ha titllat avui de ficció aquesta anomenada Operació Catalunya.
Cospedal ha negat tenir coneixement de cap operació o trama per perseguir polítics i partits independentistes.
Jordi Casino.
per activa i per passiva, i com ja van fer en el mateix hemicicle l'expresident del PP, Mariano Rajoy, i també l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, Cospedal ha dit una i una altra vegada que no va crear i que no té ni tenia cap coneixement de la suposada fabricació de l'anomenada policia patriòtica per acabar amb el procés.
Eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia y no ha existido. Y le vuelvo a reiterar, yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca.
Una compareixença la de Cospedal, que coincide amb la publicació per part de RAC1 d'uns suposats nous àudios de converses entre ella i el que seria el servei de la trama, l'expolicia José Manuel Villarejo. En aquestes, tots dos haurien comentat trobades amb Alicia Sánchez Camacho per obtenir informació sobre líders de l'entorn independentista i enfonsar Artur Mas o Oriol Junqueras.
Esa supuesta conversación a la que usted se refiere, yo no la tengo que dar por buena, porque yo no he encargado nunca nada semejante.
Cospedal, però, sí que ha reconegut que es va reunir amb l'excomissari Villarejo entre 6 i 8 ocasions per parlar de temes d'actualitat referents sobretot al Partit Popular.
També ha negat l'existència de l'Operació Catalunya l'exlíder del PP català, Alicia Sánchez Camacho.
Camacho ha anat més enllà i ha negat la veracitat dels àudios i documents que acrediten la participació d'ella i Cospedal en una estratègia deliberada per fabricar proves i perjudicar els partits independentistes.
Yo no voy a entrar a valorar en absoluto nada de eso. Lo que sí le puedo decir es que yo jamás he participado en nada y esa Operación Catalunya ni existe y es una ficción que a algunos de ustedes les puede interesar mantener desde el punto de vista del relato gramsciano, como ejemplo de pensamiento gramsciano por repetirlo tantas veces, pero le aseguro que no existe y por tanto le vuelvo a decir, ni ese audio está bajo custodia judicial, ni ese ni ninguno de los demás, yo no me voy a pronunciar al respecto de los mismos y en segundo lugar, señoría, es que yo no tengo que manifestarme sobre lo que diga nadie.
Doncs encara en terreny polític, però en clau local, a Ripoll, 4 exalcaldes han signat un manifest per denunciar la censura i la violència institucional del govern, diuen, de Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana.
Alerten de les greus conseqüències per la imatge i convivència del municipi. Per divendres han convocat una manifestació en defensa dels drets humans.
Ràdio Ripoll, Joan Manel Robles.
4 exalcaldes, però Jordi Piella, que ho va ser del 1979 al 1993, Jaume Camps, batlle del 93 al 95, Teresa Jordà, del 2003 al 2011 i Jordi Monell, del 2011 al 2023, consideren que aquests darrers fets són del tot reprovables i constitueixen una actitud xenòfoba i autoritària. És per això que han signat el manifest Ripoll pels drets humans, la cultura i el progrés. El text manifesta que aquesta mena de censura no es portava a terme a la vila des dels temps del franquisme. Pere Jordi Piella és un dels exalcaldes de Ripoll signants del manifest.
Violència institucional és el que fan els jutges contra els independentistes fent servir el seu càrrec. Aquí a Ripoll és la batllessa fent servir el seu càrrec per intentar emmudir a l'altra gent. Això és gravíssim amb una democràcia.
El manifest es llegirà aquest proper divendres 28 de març a les 12 del migdia en una concentració que es farà a la plaça cívica entre el carrer de Sant Pere i la plaça de l'Ajuntament. Els convocants ja ho han notificat al consistori.
Avui fa 10 anys que un avió de Germanwings que feia el trajecte entre Barcelona i Düsseldorf es va estavellar als Alps i va causar la mort de 150 persones.
Un accident que va provocar deliberadament el copilot. Andreas Lubitz patia un greu trastorn psicològic, estava de baixa i en tractament mèdic, però ho havia amagat a l'empresa. Arran de la tragèdia s'han aprovat millores en la seguretat aèria per evitar que repeteixin situacions semblants.
Esther González.
Des de l'accident de Germanwings, és obligatori que sempre hi hagi dues persones a la cabina, una norma que algunes companyies volen revocar per estalviar costos i que els pilots veuen com un pas enrere. Ángel González és pilot i responsable tècnic de Sepla.
En Estados Unidos, de momento está parado, y en Europa, de momento está en un stand-by, está también un poco parado, pero no han desechado esa posibilidad de que en un futuro haya solamente un piloto en cabina, que desde luego atenta contra toda la gestión segura del vuelo.
Ara els pilots se sotmeten a valoracions psicològiques i psiquiàtriques. També hi ha un programa que els permet rebre ajuda emocional de forma confidencial, ofert per altres pilots entrenats en gestió de l'estrès. I s'aplica el que es coneix com a cultura justa, per tal que puguin expressar que no estan en condicions sense por de ser penalitzats.
Hay un cambio un poco de paradigma de cómo se afrontaban las situaciones entonces, cómo se afrontan ahora. Y que no tengan miedo a reportar que no se encuentran en una situación óptima para volar.
Els pilots també se sotmeten a control els aleatoris d'alcoholèmia i drogues i s'impedeix que puguin volar si prenen antidepressius.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els embassaments continuen guanyant aigua i els que depenen de la Generalitat ja estan al 55% de la seva capacitat. Això després de les pluges dels darrers dies, que en alguns casos han establert rècords.
És el cas de Lleida, amb 108 litres per metre quadrat recollits aquest mes. També s'han batut marques de jornades seguides plovents, com a Girona i a Salt, on ha plogut 18 dies seguits. A Balaguer han tancat els accessos al riu davant l'augment del cabal que es preveu en les pròximes hores.
I al Berguedà, l'embassament de la Baells ha superat aquest matí el 95% de la seva capacitat, cosa que no passava des de l'estiu de fa 4 anys. Això ha provocat que comencés a alliberar cabal d'aigua avall.
També al pantà de Rialp, al Pallars, han començat a desembassar per deixar espai per tota l'aigua que encara ha d'entrar.
Televisió del Berguedà, Manel Medina.
L'última vegada que l'embassament de la Baells va obrir comportes va ser el 22 de gener de 2020 per l'afectació del temporal Glòria. Des de llavors ha plogut poc perquè han hagut de passar 5 anys per tornar a obrir-les. Fins avui la presa deixava sortir un cabdal ecològic al riu Llobregat. Ara deixa sortir un volum d'aigua de 7.500 litres per segon. Tot i això, n'entra més que la que surt, ho diu Aleix Villegas, responsable de la presa de la Baells.
Està entrant més de 30.000 litres per segon i els experts han valorat que per tal d'estabilitzar una mica nivells i no arribar a nivells que poguessin donar un problema a la presa, doncs començar a fer uns petits evacuaments d'aigua. Estem parlant que trobem 7.500 litres, seguirem doncs entrant més aigua la que traiem.
L'evacuació de l'aigua es feia aquest matí per la comporta de desguàs de fons de la presa, però la intenció és desguassar per la petita central hidroelèctrica. Tot i això, no s'ha pogut posar en marxa i s'estava esperant l'arribada dels tècnics. Pobles de la Llera del Llobregat, de moment no tallaran l'accés a les zones inundables del municipi, ja que s'espera un cabdal alt, però per sota del que suposaria tenir afectacions.
I ho dèiem ara, a Balaguer han tancat els accessos al riu davant el perill de desbordament. Balaguer Televisió, Miquel Àngel de Viu.
La paeria de Balaguer ha comunicat aquest dilluns la restricció d'accés a la zona del riu i ha tancat l'entrada al parc de la Transsegre, així com a totes les zones de pas cap a la canalització del riu Segre al seu pas per Balaguer. La previsió d'un increment del cabal del riu en les properes hores ha portat l'equip de govern a prendre aquesta decisió, explica la paera en cap de la ciutat, Lorena González.
Sí que ens han limitat una mica els horaris de crescuda d'aquest nivell. A hores d'ara no tenim tancat quan passarà aquest episodi, per tant, ara sí que el que podem fer és ja iniciar els tràmits, fer que la gent tregui els vehicles, que no s'accedeixi a la llera del riu i sobretot estar amatents a quan hi haurà aquesta baixada de nivell per a que així puguem tornar a la normalitat.
Des de la paeria s'ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després de les pluges de les darreres hores i com a conseqüència dels desembassaments que s'estan produint al pantà de Camarasa.
Preocupació a Girona per una allau de vandalisme en les últimes hores.
Dissabte, un grup de persones van causar destrosses importants al centre cívic de Font de la Pólvora i aquesta nit hi ha hagut actes vandàlics al cementiri i s'han cremat contenidors.
De moment s'ha reforçat la presència policial i dijous se celebrarà una junta de seguretat. Girona FM.
Avui la tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Sílvia Liu, i el director dels Serveis Territorials d'Interior, Eduard Adrobau, han fet una atenció a mitjans en motiu dels actes vandàlics ocorreguts aquesta nit a Girona Est i al Cementiri Vell. En el cas del cementiri han explicat que es tracta de la vandalització de diverses tombes. Així ha relatat els fets Eduard Adrobau.
S'han detectat una sèrie d'actes vandàlics al cementiri municipal, dispersos al llarg del cementiri sense un ordre aparent. S'ha obert una investigació per part del cos de Mossos d'Esquadra, que en aquest moment està acabant la investigació científica. Es vincula a la delinqüència comuna i crec que hi ha alguna tomba oberta i algunes, la majoria són làpides trencades o tretes de l'entorn.
En preguntar-lo si es creia que els fets estaven relacionats amb els aldarulls de la nit de dissabte a Font de la Pólvora, han respost que no. Pel que fa a altres sectors de la ciutat, aquesta nit també s'han cremat 3 contenidors al barri de Font de la Pólvora. Però la regidora ha remarcat que ha sigut una nit més tranquil·la per l'augment de la presència d'efectius policials que es va demanar des de l'Ajuntament.
Gràcies, Eulàlia Prades. També a Barcelona, la líder dels comuns denuncia que han volgut fer lloguer de temporada al seu pis i apujar-lo un 50%.
La presidenta del grup municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ho ha denunciat durant la cinquena i última sessió de la comissió permanent d'estudis sobre la problemàtica de l'habitatge que s'està fent a l'Ajuntament un cop al mes.
se m'havia acabat el contracte i, per exemple, el meu propietari en un moment determinat em va fer l'oferta de, si vols renovar el contracte, et farem un lloguer de temporada perquè així et podem incrementar el preu del lloguer un 50%. Això passa perquè avui hi ha governs que no estan fent la feina que han de fer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En plena temporada de carxofes, dues variants conviuen al delta del Llobregat, indret que històricament ha subministrat aquesta hortalissa a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Ana Ruiz.
El canvi climàtic ha forçat els pagesos a cultivar les carxofes per llavor i no per material vegetal. La llavor dona lloc a la Green Queen i el material vegetal a la tradicional, la carxofa Prat procedent de Tudela. La variant nova és més productiva i amplia el temps de conservació de les carxofes a les estanteries comercials. La segona, la de Tudela, és més sabrosa, però també més vulnerable davant el canvi climàtic. Tot plegat ha provocat la tempesta perfecta que explica el reemplaçament progressiu. Mauri Bosch, pagès, avisa però que ara hi ha un temps de convivència entre les dues variants.
Estem en un període de convivència degut una mica al canvi de comercialització i una mica al canvi climàtic. Ha fet que una carxofa tingui menys durabilitat i això als lineals de la gran distribució no els interessa. Sí que volen la carxofa tradicional de tota la vida, però volen amb els paràmetres de conservació aquestes noves varietats.
Els pagesos reclamen per a la nova variant, la Green Queen, el segell de proximitat, tot i que no sigui la tradicional.
I un estudi de la UAB i del Museu Arqueològic de Catalunya descarta els sacrificis de nadons i la selecció per sexe o edat al jaciment Iber d'Ullastret. Esther Minguell.
Amb l'objectiu de conèixer la causa de la mort dels nadons del poblat Iber d'Ullastret, l'equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha estudiat els enterraments i les restes esquelètiques de 15 nadons morts just abans o poques setmanes després del seu naixement. L'estudi ha aplicat per primer cop anàlisis genètics que han pogut descartar hipòtesis que deien que els infants eren utilitzats en actes rituals per fer sacrificis o que es feia una selecció de gènere o edat, i determina que la mort va ser natural. Ho explica Assumpció Malgosa, catedràtica d'Antropologia Física de la UAB.
El que hem trobat a nivell genètic, doncs, és que no segueixen cap patró i que, en canvi, el que sí segueixen és un tipus de mort, d'estadística, diguéssim, de mort natural que tenen les poblacions en aquest moment, doncs, en desenvolupament.
Aquest estudi determina que el lloc on van ser enterrats, en espais domèstics, significa que van rebre un ritual íntim i familiar, molt diferent a la pràctica habitual de l'època en què s'incineraven els difunts adults.
En cultura, Avishai Cohen, Robin Ford i Joe Lovano seran els caps de cartell del jazz d'enguany, que es farà a Vilafranca del Penedès del 4 al 6 de juliol. Enguany la trobada s'obre a d'altres disciplines artístiques, com la dansa, David Navarro.
El Beat Jazz arriba a la 18a edició en plena forma. El baixista valencià Vicent García serà l'encarregat d'inaugurar-lo divendres 4 a l'escenari principal de la plaça Jaume I. El seguirà el guitarrista Robin Ford, amb una banda coliderada amb Chris Ming Doki. Dissabte serà el torn del contrabaixista Avishai Cohen i el seu quintet, i diumenge actuarà el saxofonista nord-americà Joe Lovano amb el trio del pianista Marcin Wasilewski. El director artístic del Beat Jazz, Carlos Ocaña, ha destacat la qualitat de la proposta.
Podem veure noms molt reconeguts dins del jazz internacional actual, que estan actualment, doncs, participant en els millors festivals internacionals de tot el món.
Aquest cartell s'hi afegeix al cicle Elles i el Jazz, que reunirà a Marta Durán Quartet, Maria Esteban Quintet i Clàudia Bardagí. A més, enguany es podrà gaudir d'altres activitats artístiques com espectacles de dansa, exposicions fotogràfiques o visites teatralitzades. El Beat Jazz repeteix localització a la Rambla de Sant Francesc amb una vintena de parades de cellers al Penedès.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. L'Ali aquest migdia ha donat el tret de sortida de la Volta a Catalunya de ciclisme en l'etapa inaugural amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. S'ha imposat el corredor del Team Visma, Matthew Brennan. Raül Martín, Televisió de Costa Brava.
Jornada exigent a la volta. Marcada per la pluja i un final molt ajustat a Sant Feliu, el britànic Matthew Brennan s'ha imposat a l'esprint en els últims metres després de 178,6 quilòmetres de cursa passada per aigua. Quan faltaven només 30 metres per la línia de meta, ha llançat l'atac decisiu i ha creuat en primera posició. Sant Feliu ha estat el centre neuràlgic d'aquesta primera etapa, collint tant la sortida com l'arribada. Les condicions meteorològiques han fet que la cursa fos especialment exigent, amb un pilot que ha arribat molt fraccionat. Ha parlat Jesús Herradas del Team Cofidis.
Pues aquí en la séptima me veo ahora bien y en la séptima ya muy cansado, así que no, la idea es hacer la general con un compañero, con Emmanuel Buchmann, que haga una buena general y por mi parte pues intentar buscar una victoria de etapa.
Demà, la volta continua amb la segona etapa que portarà els ciclistes de Banyoles a Figueres en un recorregut que podria generar nous moviments a la classificació.
A la Lliga F, el clàssic de Montjuïc acabava sent històric. El Real Madrid superava per primer cop a la història el Barça en competició femenina 1-3, un partit marcat per una errada arbitral que invalidava el 2-1 del Barça per un fora de joc inexistent. Les blanques s'apropen a 4 punts de les blaugranes quan queden 7 jornades. El tècnic blaugrana, Pere Romeu, reconeixia que l'equip no jugava al nivell habitual.
Bueno, no ha sigut el nostre millor dia, no hem fet un gran partit, no hem tingut el control de la possessió com ens hagués agradat, hem patit contraatacs, elles en pilota ens han fet mal, ens han jugat bastant sobre la profunditat i elles també han encertat de cara a porteria i marxem amb un resultat insuficient per nosaltres.
Pel que fa als altres equips catalans, l'Espanyol obtenia un triomf alliberador i ja té 5 punts de coixí sobre el descens, mentre que el Llevant Badalona, que perdia, és 12, 4 punts per sobre del parell. Pel que fa a les categories masculina, a Primera Federació, el Nàstic es manté en zona de play-off descens i el Barça Atlètic continua últim. A la Segona Federació, l'Europa continua líder del grup 3, un punt per sobre del Sant Andreu. Els dos equips s'enfronten diumenge al Narcís Sala. L'Espanyol també és en zona de play-off. A la part baixa, l'Olot s'imposava a l'Alzira i continua en posició de play-out, a 2 punts de la plena permanència. Són en descens el Cornellà i el Badalona Futur, que la setmana vinent ja podria ser matemàticament equip de tercera. I en hoquei patins, aquesta nit a 8:45, el Barça juga contra el Calafell, el rep al Palau Blaugrana, en un partit que tancarà la 22a jornada de l'Hockey Lliga Masculina.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fem possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sílvia Pérez Cruz amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El 28 i 29 de març, la cantant estrenarà a l'Auditori una obra de Feliu Gasull.
A més, sentirem el magnetisme del mar amb La Mer, de Debussy, i Les Illes Medes, de Garreta.
Entrades a auditori.cat.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
El maqui és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maqui vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de maquis n'hi ha de molts tipus. Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con, i l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlle de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
El govern pacta amb Esquerra una rebaixa de l'impost sobre la renda per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts a l'any. Maria Pagès.
Es calcula que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents. Serà a través d'un decret de mesures fiscals que s'haurà d'aprovar al Parlament i que també inclourà un increment de la taxa turística. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
Els dos decrets llei responen a aquestes tres voluntats, tres objectius del govern: la prosperitat compartida, la fiscalitat justa i progressiva i l'accés a l'habitatge.
Maria Dolores de Cospedal i Alicia Sánchez Camacho neguen l'Operació Catalunya i els àudios amb Villarejo.
Les dues han qualificat l'Operació Catalunya de ficció durant la comissió al Congrés que investiga la trama per perseguir polítics independentistes.
Eso que usted llama policía política para mí es una creación ficticia y no ha existido. Y le vuelvo a reiterar, yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca.
Jamás he participado en nada y esa Operación Catalunya ni existe y es una ficción que algunos de ustedes les puede interesar mantener desde el punto de vista del relato gramsciano.
10 anys després que el vol de Germanwings s'estavellés als Alps, els pilots reclamen que no es retiri l'obligació de mantenir dues persones a la cabina.
Arran de la tragèdia s'han aprovat millores en la seguretat aèria per evitar que repeteixin situacions semblants, però des de Cepla el pilot Àngel González reclama que no es faci marxa enrere en la normativa de l'Agència Europea de Seguretat Aèria.
En Estados Unidos de momento está parado y en Europa de momento está en un stand-by, está también un poco parado, pero no han desechado esa posibilidad de que en un futuro haya solamente un piloto en cabina, que desde luego atenta contra toda la gestión segura del vuelo.
En cultura, Avishai Cohen, Robin Ford i Joe Lovano seran els caps de cartell del Bijaz d'enguany, que es farà a Vilafranca del Penedès del 4 al 6 de juliol.
Enguany la trobada sobre altres disciplines artístiques com la dansa. El director artístic del Bijaz, Carlos Ocaña, destaca la qualitat del cartell.
Podrem veure noms molt reconeguts dins del jazz internacional actual que estan actualment participant en els millors festivals internacionals de tot el món.
I en esport, Jordi Cervantes, ja ha començat la 104a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
El primer guanyador ha estat Matthew Brennan. El corredor britànic del Team Visma s'ha imposat a l'esprint a Caden Groves i a Tibor del Grosso en una etapa inaugural amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. I en hoquei patins, aquest vespre es tanca la 22a jornada de l'Hockey Lliga Masculina al Palau Blaugrana entre el Barça i el Calafell a partir de 8:45.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps molt primaveral, el que estem tenint les últimes hores. Han anat caient patacs d'aigua en algunes comarques, mentre en d'altres les clarianes són les dominants. Al llarg de les immediates hores continuarà plovent, bàsicament de forma local, a les comarques barcelonines, sobretot a l'àrea metropolitana. Ja de les últimes hores, bones tempestes, les que han caigut, per exemple, al Baix Montseny, també en alguns racons del Maresme o del sud de Girona. Independentment, algun ruixadet apareixerà a les muntanyes de Tarragona, especialment cap a Prades, al Montsant o al Massís del Port, així com a l'Alt Pirineu, allà amb algunes nevadetes que seran una mica més importants aquesta nit cap a l'Aran o al nord del Pallars Sobirà i d'Andorra. Aquests ruixats del nord de Catalunya de mica en mica aquesta nit marxaran. Encara en quedarà algun de molt despistat al matí del dimarts a Girona, sobretot al Baix Empordà, però atenció perquè la tarda del dimarts tornarà a ser d'activitat. Algunes tempestes, les més fortes a la demarcació de Barcelona, amb una temperatura que demà tirarà una mica més cap amunt que no pas avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs com comentàvem abans, tarda amb pocs problemes en general a la xarxa viària catalana. Destacar que en aquest moment hi ha dos cases de cua a l'autovia 2 de Castellnou de Seana en sentit Lleida per unes obres que es fan a la via. També es manté un carril tallat a la C25 a l'eix transversal a Rajadell per tasques de reparació de danys a la via. És un carril tallat en sentit Lleida. I doncs la resta de la xarxa viària catalana predomina la fluïdesa i no ens consten més incidències destacades. De moment això és tot. Des de Trànsit, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titulars, el govern pacta amb Esquerra una rebaixa de l'impost sobre la renda per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts a l'any.
Es calcula que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents. Serà a través d'un decret de mesures fiscals que s'haurà d'aprovar al Parlament i que també inclourà un increment de la taxa turística. El pacte refereix a la modificació del tram autonòmic de l'IRPF. Actualment les rendes de menys de 33.000 euros bruts anuals estan obligades a pagar entre el 10 i el 18,8% d'IRPF. Els republicans ja van intentar aquesta rebaixa amb un pacte amb el PSC en els darrers pressupostos del govern d'Aragonès que no van tirar endavant. La proposta inicial implicava pujar l'IRPF a les rendes més altes, un element que ara, però, no està sobre la taula.
En qualsevol cas, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha comparegut aquesta tarda per explicar els nous decrets de David Amador.
L'acord que s'aprovarà demà surt del pacte d'investidura per reduir la part autonòmica d'aquest impost de l'IRPF de les rendes de fins a 33.000 euros, com dèieu, reduirà un punt al primer tram de l'impost i es passarà de 9 a 8 trams. Aquesta rebaixa afectarà el 63% dels contribuents de Catalunya. També hi ha tres novetats en les deduccions: més bonificacions en lloguer d'habitatge habitual, que passa dels 300 als 500 euros per a persones que tinguin rendes de fins a 30.000 euros, ara era de 20.000 al topall, i que tinguin 33 anys o menys. Fins ara era de 32 al límit. N'ha parlat en roda de premsa la consellera d'Economia, Alícia Romero.
Els dos decrets llei responen a aquestes tres voluntats, tres objectius del govern: la prosperitat compartida, la fiscalitat justa i progressiva i l'accés a l'habitatge.
També hi haurà deduccions per invertir en cooperatives agràries i d'habitatge i per acollir en comptes d'adoptar. I també cal destacar la modificació de la taxa turística acordada amb els comuns. A més, es dobla aquesta taxa tot Catalunya i ara els ajuntaments podran afegir-hi un recàrrec de fins a 4 euros. El 25% de tot el que es recapti anirà destinat a habitatge i la resta a turisme.
Doncs tant els comuns com el PSC celebren l'acord entre Esquerra i el govern. Mont Carvajal.
Segons Esquerra Republicana, el 75% dels catalans es beneficiaran de la rebaixa de l'IRPF. Afectarà els que cobrin menys de 33.000 euros anuals. Serà a partir de l'any vinent i no es preveu cap pujada per les rendes més altes. Ho ha valorat la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany.
Per a nosaltres era clau parlar a la classe mitjana del nostre país, parlar de la millora de les condicions de vida de la gent i, per tant, hem exigit aquesta reducció de l'IRPF a les rendes més baixes.
Des del PSC, el diputat Ferran Pedret ha assegurat no tenir-ne detalls, però n'ha fet una valoració positiva.
Posar les coses més fàcils a les rendes del treball, especialment en aquestes franges, no? Benvingut sigui.
A la coordinadora nacional dels comuns, Candela López, també li sembla correcte i ha afegit que també augmentarà la taxa turística i l'impost patrimonial, tal com ells demanaven.
Fent pagar a qui obté més beneficis, qui està contaminant més o qui està guanyant més, no? Per tant, creiem doncs que tot allò que suposi mesures fiscals que facin pagar menys a qui més dificultats té són positives.
Totes aquestes mesures fiscals que el govern aprovarà demà hauran de debatre's i votar al Parlament més endavant.
I Junts també ha donat la benvinguda a la rebaixa de l'IRPF, però ha recelat del moment en què s'aprova.
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha recordat que demà mateix el Parlament de Catalunya celebrarà un ple monogràfic sobre el caos de Rodalies, on es plantejarà la dimissió de la consellera Sílvia Paneque.
Creiem que això no és una casualitat, que s'anunciï aquesta rebaixa fiscal precisament avui, en una setmana en què s'ha de debatre al Parlament un monogràfic per tractar precisament del col·lapse de Rodalies, en els quals indubtablement hi haurà una crítica ferotge a la mala gestió del govern i que hi ha també una petició de dimissió de la consellera Paneque.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'altre titular del dia ens porta al Congrés dels Diputats, en concret a la comissió que investiga l'anomenada Operació Catalunya, perquè l'exsecretària general del PP i exministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, ha titllat avui de ficció la policia patriòtica.
Cospedal ha negat tenir coneixement de cap operació o trama per perseguir partits i polítics independentistes.
Jordi Casino.
Per activa i per passiva, i com ja van fer en el mateix hemicicle l'expresident del PP, Mariano Rajoy, i també l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, Cospedal ha dit una i una altra vegada que no va crear i que no té ni tenia cap coneixement de la suposada fabricació de l'anomenada policia patriòtica per acabar amb el procés.
Eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia y no ha existido. Y le vuelvo a reiterar, yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca.
Una compareixença la de Cospedal, que coincide amb la publicació per part de RAC1 d'uns suposats nous àudios de converses entre ella i el que seria el servei de la trama, l'expolicia José Manuel Villarejo. En aquestes, tots dos haurien comentat trobades amb Alicia Sánchez Camacho per obtenir informació sobre líders de l'entorn independentista i enfonsar Artur Mas o Oriol Junqueras.
Esa supuesta conversación a la que usted se refiere, yo no la tengo que dar por buena, porque yo no he encargado nunca nada semejante.
Cospedal, però, sí que ha reconegut que es va reunir amb l'excomissari Villarejo entre 6 i 8 ocasions per parlar de temes d'actualitat referents sobretot al Partit Popular.
També ha negat l'existència de l'Operació Catalunya l'exlíder del PP català, Alicia Sánchez Camacho.
Camacho ha anat més enllà i ha negat la veracitat dels àudios i documents que acrediten la participació d'ella i Cospedal en una estratègia deliberada per fabricar proves i perjudicar els partits independentistes.
Yo no voy a entrar a valorar en absoluto nada de eso. Lo que sí le puedo decir es que yo jamás he participado en nada y esa Operación Cataluña ni existe y es una ficción que a algunos de ustedes les puede interesar mantener desde el punto de vista del relato gramsciano, como hegemonía de pensamiento gramsciano por repetirlo tantas veces. Pero le aseguro que no existe y por tanto le vuelvo a decir, ni ese audio está bajo custodia judicial, ni ese ni ninguno de los demás. Yo no me voy a pronunciar al respecto de los mismos. Y en segundo lugar, señoría, es que yo no tengo que manifestarme sobre lo que diga nadie.
Avui fa 10 anys que un avió de Germanwings que feia el trajecte entre Barcelona i Düsseldorf es va estavellar als Alps i va causar la mort de 150 persones.
Un accident que va provocar deliberadament el copilot. Andreas Lubitsch patia un greu trastorn psicològic, estava de baixa i en tractament mèdic, però ho havia amagat a l'empresa. Arran de la tragèdia s'han aprovat millores en la seguretat aèria per evitar que repeteixin situacions semblants.
Esther González.
Des de l'accident de Germanwings és obligatori que sempre hi hagi dues persones a la cabina, una norma que algunes companyies volen revocar per estalviar costos i que els pilots veuen com un pas enrere. Ángel González és pilot i responsable tècnic de Cepla.
En Estados Unidos de momento está parado y en Europa de momento está en un stand-by, está también un poco parado, pero no han desechado esa posibilidad de que en un futuro haya solamente un piloto en cabina, que desde luego atenta contra toda la gestión segura del vuelo.
Ara els pilots se sotmeten a valoracions psicològiques i psiquiàtriques. També hi ha un programa que els permet rebre ajuda emocional de forma confidencial, ofert per altres pilots entrenats en gestió de l'estrès. I s'aplica el que es coneix com a cultura justa, per tal que puguin expressar que no estan en condicions sense por de ser penalitzats.
Hay un cambio un poco de paradigma de cómo se afrontaban las situaciones entonces, cómo se afrontan ahora, y que no tengan miedo a reportar que no se encuentran en una situación óptima para volar.
Els pilots també se sotmeten a controls aleatoris d'alcoholèmia i drogues i s'impedeix que puguin volar si prenen antidepressius.
Com sentíem, una de les mesures que es van aplicar fa 10 anys per evitar situacions semblants és l'obligació de volar amb dos pilots i que sempre hi hagi dues persones a cabina. Ara mateix, però, hi ha una proposta en fase d'estudi per tal de reduir la presència d'un pilot als vols.
Per l'advocat i consultor aeronàutic Ignacio Rubio, que també és president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, etc., la proposta es contradiu amb la seguretat.
Hi ha un contrasentit. D'una banda, tenim la comunicació de les baixes a nivell nacional, a nivell estatal, per tal que els mitjans aeronàutics puguin comunicar això, també tinguin coneixement d'això, i evidentment la idea d'Europa de que hi hagi un sol pilot a la cabina, que és un contrasentit amb les mesures que estem parlant.
Per Ignacio Rubio, les mesures actuals són efectives per garantir la seguretat aèria.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els embassaments continuen guanyant aigua i els que depenen de la Generalitat ja estan al 55% de la seva capacitat. Això després de les pluges dels darrers dies, que en alguns casos han establert rècords.
És el cas de Lleida, amb 108 litres per metre quadrat recollits aquest mes. També s'han batut marques de jornades seguides plovents, com a Girona i Sal, on ha plogut 18 dies seguits. A Balaguer han tancat els accessos al riu davant l'augment del cabal que es preveu en les pròximes hores.
I al Berguedà, l'embassament de la Baells ha superat aquest matí el 95% de la seva capacitat, cosa que no passava des de l'estiu de fa 4 anys. Això ha provocat que comencés a alliberar cabal aigües avall.
També el pantà de Rialb, el Pallars, han començat a desembassar per deixar espai a tota l'aigua que encara ha d'entrar.
Televisió del Berguedà, Manel Medina.
L'última vegada que l'embassament de la Baells va obrir comportes va ser el 22 de gener de 2020 per l'afectació del temporal Glòria. Des de llavors ha plogut poc perquè han hagut de passar 5 anys per tornar a obrir-les. Fins avui la presa deixava sortir un cabdal ecològic al riu Llobregat. Ara deixa sortir un volum d'aigua de 7.500 litres per segon. Tot i això, n'entra més que la que surt, ho diu Aleix Villegas, responsable de la presa de la Baells.
S'entran més de 30.000 litres per segon i els experts han valorat que per tal d'estabilitzar una mica nivells i no arribar a nivells que poguessin donar un problema a la presa, doncs començar a fer uns petits evacuaments d'aigua. Estem parlant que trobem 7.500 litres, seguirem doncs entrant més aigua la que traiem.
L'evacuació de l'aigua es feia aquest matí per la comporta de desguàs de fons de la presa, però la intenció és desguassar per la petita central hidroelèctrica. Tot i això, no s'ha pogut posar en marxa i s'estava esperant l'arribada dels tècnics. Pobles de la Llera del Llobregat, de moment no tallaran l'accés a les zones inundables del municipi, ja que s'espera un cabdal alt, però per sota del que suposaria tenir afectacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana social, Elite Taxi ha desconvocat la protesta prevista per aquesta tarda arrel dels actes vandàlics del cap de setmana després d'aconseguir un compromís del comissari Eduard Sallent per augmentar la seguretat del sector. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
L'origen de la baralla hauria estat un retret, ja que els taxistes estaven recriminant els conductors de BTC que estiguessin captant clients a una zona on no tenien autorització. Tot plegat va desencadenar a una baralla que va quedar gravada per uns altres taxistes. A les imatges s'hi pot veure un grup de persones discutint i després s'aprecia com el grup es desplaça, algú acaba a terra i la propina amb puntades de peu i cops de puny. Segons el mateix sindicat, els agredits són els dos taxistes. Avui s'estaven plantejant si es mobilitzaven, però una reunió d'aquesta tarda s'han desconvocat les mobilitzacions perquè han quedat satisfets. Així ho explica Tito Álvarez, portaveu de Elite Taxi.
Nosotros, sinceramente, que venga el comisario a recibirnos y de la manera que ha ido la reunión, el compromiso que han mostrado con cumplir la ley y que va a aumentar toda la seguridad, tanto de trànsit como seguridad ciudadana, estamos muy contentos.
El sindicat, això sí, ha assegurat que es tracta d'un fet aïllat i que són conscients que últimament s'ha avançat molt en seguretat ciutadana. A la reunió han arribat a una sèrie d'acords que ha satisfet parcialment les demandes d'Elite Taxi.
Més coses, creixen les atencions a joves per addiccions als jocs d'apostes en línia.
L'any passat, per primera vegada, el centre de la Diputació de Barcelona, dedicat a l'assistència d'aquests problemes, l'Espot, va haver de fer front a addiccions com apostes esportives, jocs de cartes o al casino. En xifres globals, prop del 5% dels nois atesos ho van ser per aquest motiu.
Marc Pijuan.
Les dades de l'informe també detallen que l'ús abusiu de videojocs continua sent el principal problema dels nois, amb una xifra propera al 91% dels casos tractats. En aquest sentit, la cap de la subsecció d'intervenció del centre, Gemma Garcia, ha relacionat aquest augment per tractar nois per jocs en línia amb les dinàmiques implícites en els videojocs. Són declaracions a la xarxa.
Estem observant a nivell clínic que hi ha una similitud entre l'addicció als jocs d'atzar i algun tipus de videojocs, sobretot, que tenen caixes botí, no? El que estem veient és que d'alguna manera aquest mecanisme és molt similar al mecanisme que s'utilitza amb les màquines escurabutxaques, no?
Una altra dada destacada del programa Pantalles és l'augment de noies addictes a les xarxes socials, que ha passat del 60% del 2023 al 95% el 2024. El programa de drogues, el 92% dels tractaments és a causa del consum de cànnabis i s'observa un increment de consum de cocaïna, èxtasi i amfetamines.
En territori, a Girona, aquesta tarda s'ha inaugurat el nou tram de Via Verda, coneix la ciutat amb Sant Gregori. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
Amb una passejada d'autoritat s'ha inaugurat a la fi el tram de Via Verda que uneix Girona amb Sant Gregori. Per a l'equip de govern sempre ha estat bàsic poder connectar els pobles veïns amb la ciutat a través d'aquestes vies verdes. Ho explica l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
En els últims anys l'Ajuntament de Girona ha vingut treballant per poder connectar la ciutat amb tots els municipis veïns a través de carrils bicis, de vies ciclables, per millorar al final la connectivitat a través de la bici, ja sigui en el dia a dia, per les persones que es mouen d'un municipi cap a l'altre, també per a aquelles persones que el que volen és fer pràctica esportiva.
Pròxima estació, Fornells de la Selva, serà el proper municipi que l'Ajuntament de Girona voldrà lligar a través de la Via Verda.
Sí que confiem que acabarem aquest mandat amb la nostra ciutat connectada a la perfecció a través de la bici amb tots els termes municipals veïns que tenim.
Des de Sant Gregori també estan molt satisfets amb la inauguració d'aquest nou tram. L'alcalde del municipi, Joaquim Roca, explica que encara hi ha, però, feina per fer.
I un estudi de la UAB i el Museu Arqueològic de Catalunya descarta els sacrificis de nadons i la selecció per sexe o edat al jaciment Iber d'Ullastret. La recerca ha analitzat les restes d'una quinzena d'infants de menys de 6 setmanes de vida que a través de tècniques actuals s'ha pogut saber que van morir per causes naturals. Esther Minguell.
Amb l'objectiu de conèixer la causa de la mort dels nadons del poblat Iber d'Ullastret, l'equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha estudiat els enterraments i les restes esquelètiques de 15 nadons morts just abans o poques setmanes després del seu naixement. L'estudi ha aplicat per primer cop anàlisis genètics que han pogut descartar hipòtesis que deien que els infants eren utilitzats en actes rituals per fer sacrificis o que es feia una selecció de gènere o edat i determina que la mort va ser natural. Ho explica Assumpció Malgosa, catedràtica d'Antropologia Física de la UAB.
El que hem trobat a nivell genètic doncs és que no segueixen cap patró i que, en canvi, el que sí segueixen és un tipus de mort, d'estadística, diguéssim, de mort natural que tenen les poblacions en aquest moment en desenvolupament.
Aquest estudi determina que el lloc on van ser enterrats en espais domèstics significa que van rebre un ritual íntim i familiar, molt diferent a la pràctica habitual de l'època en què s'incineraven els difunts adults.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Falset.
Mollet del Vallès ha celebrat la Junta Local de Seguretat on s'ha exposat que les dades en referència al 2024 són bones ja que els delictes s'han reduït en un 8%. Mireia Dionisio és alcaldessa de Mollet del Vallès.
Les dades objectives són bones. El número de delictes estem a l'entorn de gairebé un 4% per sota de la mitjana de la regió i 18 punts per sota de la mitjana de Catalunya.
Els robatoris amb força han disminuït un 15% respecte a l'any passat, però en canvi els robatoris amb força en vehicles han incrementat.
Un 130 alumnes de cicle mitjà de les escoles del Priorat i una vuitantena de quart d'ESO participen avui en la vuitena edició de Coneguem lo Priorat, una iniciativa que té per objectiu apropar els valors i el patrimoni materials i immaterials dels pobles de la comarca. Elisa Barceló és la tècnica de paisatge del Consell Comarcal.
Crec que és important per donar-los valor i conèixer tota aquesta riquesa al Priorat.
Els alumnes han fet tallers sobre el paisatge, la importància de l'aigua, han conegut els parlars del Lloar i han après a ballar la jota del poble, recuperada recentment.
I en cultura, Avishai Cohen, Robin Ford i Joe Lobano seran els caps de cartell del Bijaç d'enguany, que es farà a Vilafranca del Penedès del 4 al 6 de juliol. Enguany la trobada s'obre a d'altres disciplines artístiques com la dansa, David Navarro.
El Bijaç arriba a la 18a edició en plena forma. El baixista valencià Vicent García serà l'encarregat d'inaugurar-lo divendres 4 a l'escenari principal de la plaça Jaume I. El seguirà el guitarrista Robin Ford, amb una banda coliderada amb Chris Ming Doki. Dissabte serà el torn del contrabaixista Avishai Cohen i el seu quintet, i diumenge actuarà el saxofonista nord-americà Joe Lobano amb el trio del pianista Marcin Wasilewski. El director artístic del Bijaç, Carles Ocaña, ha destacat la qualitat de la proposta.
Podrem veure noms molt reconeguts dins del jazz internacional actual, que estan actualment participant en els millors festivals internacionals de tot el món.
Aquest cartell s'hi afegeix al cicle Elles i el Jazz, que reunirà a Marta Durant Quartet, Maria Esteban Quintet i Clàudia Bardagí. A més, enguany es podrà gaudir d'altres activitats artístiques com espectacles de dansa, exposicions fotogràfiques o visites teatralitzades. El Bijaç repeteix localització a la Rambla de Sant Francesc amb una vintena de parades de cellers al Penedès.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Aquest migdia ha donat el tret de sortida de la Volta a Catalunya de ciclisme. En l'etapa inaugural, amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols, s'ha imposat el corredor del Team Visma, Matthew Brennan. Raül Martín, Televisió de Costa Brava.
Jornada exigent a la Volta. Marcada per la pluja i un final molt ajustat a Sant Feliu, el britànic Matthew Brennan s'ha imposat a l'esprint en els últims metres després de 178,6 quilòmetres de cursa passada per aigua. Quan faltaven només 30 metres per la línia de meta, ha llançat l'atac decisiu i ha creuat en primera posició. Sant Feliu ha estat el centre neuràlgic d'aquesta primera etapa, collint tant la sortida com l'arribada. Les condicions meteorològiques han fet que la cursa fos especialment exigent, amb un pilot que ha arribat molt fraccionat. Ha parlat Jesús Herradas del Team Cofidis.
Pues de aquí a la séptima me veo ahora bien y en la séptima ya muy cansado, así que no, la idea es hacer la general con un compañero, con Emmanuel Buttmann, que haga una buena general y por mi parte pues intentar buscar una victoria d'etapa.
Demà, la Volta continua amb la segona etapa que portarà els ciclistes de Banyoles a Figueres en un recorregut que podria generar nous moviments a la classificació.
Pel que fa a l'hoquei patins, aquest vespre hi ha partit de l'hoquei lliga masculina. A partir de 2:15 el Barça, ja amb la primera plaça de la fase regular assegurada, rebrà el Calafell, quart classificat. Toni Cancino, Bellvei Ràdio.
El Parlem Calafell, tot i la dificultat que representa visitar el Barça al Palau, no vol llançar la tovallola i està preparat per ser el primer equip que guanyi el Barça a domicili. Un dels jugadors referències de l'equip, Aleix Marimon, vol que sigui un partit obert i amb opcions per derrotar el Barça i poder continuar a la part alta de la taula, ja que els darrers dies han treballat molt per aconseguir un bon resultat.
Bueno, és un partit molt complicat, no? Anem a la pista del líder, que crec que ja han certificat el primer lloc, però bueno, nosaltres volem refer-nos d'aquestes dues últimes derrotes a la Lliga i la Copa, i bueno, esperem un partit, intentarem que sigui obert, que tinguem opcions. Penso que hem treballat bé aquests dos o tres dies.
La victòria avui del Calafell pot donar un cop d'efecte a la quarta plaça i està molt a prop de la tercera.
L'entrenador del Barça, David Cáceres, analitza el duel d'aquest vespre.
És un partit important, amb un equip que ho està fent molt bé. Sí que és veritat que ha perdut els dos últims partits, però porta una molt bona dinàmica. És un equip que ha anat de menys a més, perquè tenia cares noves, entrenador nou, i crec que cada cop ho està fent millor i serà una bona prova de cara ja als play-offs.
I el Club Patinatge Artístic Girona es proclamava aquest cap de setmana campió de Catalunya de grups de show grans, després de superar el gran rival l'Olot i el Massanet al campionat celebrat a Granollers. El Cunit era l'altre gran triomfador de la cita. Es proclamà campió de Catalunya de les modalitats de quartets, sènior i júnior, i de grups de show petits.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa.
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Sensacions. Tot està a punt per començar la música. Tot està a punt per aportar bellesa al món. Tot està a punt per començar la música. Tot està a punt per aportar bellesa al món. Música, quina sort que existeixis. Música, gràcies pel teu bressol. Música en l'aire.
Són les 8 del vespre.
Altafulla Ràdio. Serveis informatius.